A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest dimarts. Aquest dimarts arranco setmana doncs, amb mixitat a La Tertúlia. Per començar, Marian Sánchez, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-te aquí. I per acompanyar-te i fer-nos companyia avui també a l'estudi, Eduard López Mirmi, benvingut.
Moltes gràcies per invitar-me, és un plaer, ja ho saps.
Content de tenir-vos aquí avui. Bé, ho parlàvem abans d'entrar a l'estudi. Bé, ha sortit fa res, un parell de dies. La bretxa salarial encara doncs, està present, s'apropa. Ho comentàvem en privat abans d'entrar. Estem quasi a prop del 20%, 560 euros de diferència entre home i dona per la mateixa suposada funció o feina. Dius, déu-n'hi-do, dius... Aviam quan l'aplanarem, per dir-ho així, o l'equipararem, si es pot dir així també.
Sí, sí, sembla mentida que això continuï passant, que les dones i els homes no cobrin el mateix salari per exercir la mateixa feina. I bé, jo suposo que dintre d'això és qüestió de qui paga, no? No de qui rep, no és el qui rep. El que té la responsabilitat del seu salari, sinó el qui paga. Per tant, empresaris, espavilem una mica.
A veure, jo penso que les mitjanes aquestes que es fan, aquests estudis que es fan, no són ben bé correctes, perquè si ho posem tot a dintre el mateix sac, doncs hauríem de mirar el tipus de feina, etc. I no crec que es faci amb el tipus de feina exacte. Això primer. Segona, aquesta sentència de que amb mateixa feina un home té que guanyar el mateix que una dona o un home té que matar el mateix que un altre home dintre de la mateixa feina, la mateixa tasca en una empresa, això és molt relatiu perquè hi ha temes d'experiència, temes de responsabilitat, que valors afegits a dintre de cada un lloc de treball que fa que les diferències s'hagin de marcar per una cosa que se'n diu meritocràcia, no? I responsabilitat. Llavors, entre home i dona, sí, jo no entenc per què els empresaris no fitxen més dones si és que cobren menys. No ho entenc, no acabo d'entendre, no? A mi m'agradaria que es fessin uns comparatius seriosos, casos per casos, i no amb gremis que són realment totalment, diguéssim, disparatats la diferència, no? Avui en dia, doncs, per exemple, jo que sé, un palet amb una obra experimentat té un salari impressionant, molt gran, i no hi ha dones a dintre de les obres. Per què no hi són les dones a dintre de les obres? Està prohibit que hi siguin? Pregunto, Està prohibit? O és que no hi ha aquesta tendència o aquesta cultura que hi vagin. Com el tema, per exemple, de FEDA. FEDA, pues, que ho paguem entre tots, FEDA, ha creat una beca per les estudiants dones, noies, que estudien enginyeria. Ho trobo injust, perquè això és una mica voler posar, diguéssim, la pota. En fi, digueu-me el que vulgueu, vull dir, a mi m'han tractat de masclista, m'han tractat d'antifeminista, m'han tractat una mica de tot. Jo el que dic, pues, em penso que no és una excepció, hi ha molta gent que pensa així. Jo, per mi, la meritocràcia està davant de tot, per mi. I hi ha moltes, hi ha, per exemple, no ho sé, amb tennis, per exemple, Rafa Nadal en el seu moment pues, va dir que, bueno, que li van dir com és que cobres més tu que les dones. Entonces, ho han equiparat bastant a nivell de tornejos, de tennis internacionals, però ell va contestar que en modelatge guanyen més les dones que els homes, en modelatge. En volei platja femení guanyen més les dones, perquè són professionals, que els homes. amb oli i platja. Això és el mercat, és la justícia capitalista, si m'ho dir. Si és que la justícia pot ser capitalista.
Ah,
si és que, no, però és la justícia capitalista, que tant produeixes, tant dones, tant guanyes, perquè els retorns potser són injustos, però són els que són. Tu no pots obligar a la gent a aixecar-se del sofà i anar a veure un partit femení que hi va gent invitada. Tu mires els partits femenins, que a mi m'encanta el futbol femení, m'encanta, però tu mires els camps i estan buits. Què fem? Obliguem a la gent a anar-hi? Què fem? Com ho fem, això? Pues és perquè hi ha menys demanda, i la demanda, que, potser hi ha menys cultura, potser s'ha de treballar més, potser hi ha, no ho sé, però en tot cas, jo penso que ha de guanyar més, bueno, aquí en aquest cas parlem d'esport i podem parlar de, el qui produeix més, el que dona més ressò, per dir alguna cosa. És la meva idea general.
Bueno, jo de totes maneres, rebobino, jo estava parlant de la mateixa feina, en un lloc de treball paral·lel, i el mateix horari, el mateix de tot. No estava parlant ja de les especificacions, el tipus de feina, que de vegades són més arriscades, de vegades són més que són més demanades per dones o per homes. Vull dir, això és totalment a part. Partim de la base, la mateixa feina, el mateix.
Agafem un exemple. Algú que condueix un autobús, que cada vegada hi ha més dones, per dir-ho així, xòfer posar-hi un femení a vegades no, també és una cosa.
Si posem el llenguatge inclusiu, entres ja...
No. Jo marejo també, eh? No.
Ja hi som, eh?
No. Però, bueno, marejo.
A partir d'aquí sí que compro el que dius tu, Eduard. Dius, bueno, no és el mateix, per exemple, un home que té 20 anys d'experiència conduint un autobús que una dona que en té 5, d'acord? Però sortim de la mateixa base, els dos s'examinen el carnet de conduir, es treuen els dos el mateix el carnet de conduir al mateix temps, noi, noia, agafem una edat, 23 anys, per dir alguna cosa, aquí la lògica és que cobren el mateix.
I la meva pregunta, no cobren el mateix? Pregunto, potser se'ls hauria de demanar? Perquè no fem una trucada al senyor Vinceiro, per exemple, d'Ambús, o al senyor...
Mira, li podria demanar
trucada i demanar-ho, perquè igual cobren el mateix i diguem, ostres, qui l'ha fet aquesta mitjana oficialista que surt als diaris, no sé.
O què és el que la desfalca, també. Sí. Perquè si tenim l'exemple correcte, que per exemple, doncs, dos conductors d'autobús, home-dona, cobren el mateix, per la mateixa edat i mateixa experiència, on és que es desfalca aquest diferencial per mateixa feina?
Pues hi ha valors afegits també, perquè hi ha, per exemple, algú que emplena un horari que no és corrent, a vegades passa, o sigui, hi ha feines que hi ha algú que fa la mateixa feina, però t'emplena a l'empresari i li soluciona el servei perquè emplena un horari que no volen els altres, per el que sigui, a vegades perquè no té fills o el que sigui, no? Pot passar també. Entonces, cada cas és un cas i s'ha de mirar. Ara, fem aquesta prova, és molt fàcil, trucar amb bus, trucar a Nadal, a tocar Nadal, i demanar a veure, en aquest cas concret, no? Mateix carnet, mateixa experiència, mateix trajectes, mateixos horaris, etc, etc, a veure si guanya. Jo apostaria, bueno, no m'ho dit, tampoc no.
Apostaria
que guanyen lo mateix o similar, i si hi ha una diferència, no és tu ets dona, cobres menys. Estic segur, estic convençudíssim que no és així. És perquè hi ha algun tema concret de que l'home o la dona, si cobre més la dona, que pot ser, fa un servei més amb un horari específic que no és corrent de que vulguin treballar els altres. També pot passar,
Bueno, de totes maneres, tots aquests aspectes, jo suposo, m'imagino que estan reflectits en unes graelles que les empreses han de tenir, en uns barems que les empreses segur que tenen per poder valorar això que deies tu, sí, la nocturnitat es paga diferent,
Pot passar moltes coses.
Es paga diferent que no que no pas la feina diurna.
No, diumenge a la tarda, per exemple, potser, pues, no sé,
que igual tenen això, però hauríem de saber si això existeix també. Jo crec que també hi ha mica de cap aquí, cap allà, cap aquí, cap allà.
Un exercici que es podria fer fàcilment, aquest exercici.
No crec que sigui tan fàcil,
Home, jo no ho sé, a veure, hi ha la protecció de dades, evidentment, que està aquí, però demanar permís a les persones que puguin dir-ho, o bé que la CAS també ho podria dir sense posar noms, per exemple. De fet, ja ho fa, eh? La CAS ja fa estudis amb aquest aspecte.
Sí, bueno, veurem o tindrem de saber quins són els que fan aquest, diguem, diferencial, aquest desgavell, en quins sectors i en quines casuístiques, que, bueno, com deies tu, Eduard, pot haver-hi. Bé, una que sí que, doncs, no estan d'acord amb el reglament de classificació, han sigut, doncs, el CIPAC i el CEP, que impugnen el reglament per aquesta reclassificació dels llocs de treball. Bueno, aquí, doncs, també en el sector de funció pública, no crec que tingui de ser fàcil també, doncs, de veure com es mouen totes les graelles en funció de funcions, anys, experiència, tasques, o sigui, això té que ser pitjor que un taulat d'escacs.
Aviam, no és fàcil, el que passa és que els anys d'experiència una cosa i l'altra ja es consoliden amb els trienis o els quinquenis, no sé com funcionen ara, eh? Mm. Vull dir que tot això ja es va consolidant amb el seu salari, vull dir que amb això no hi ha cap problema. Que pel mateix lloc per un home que per una dona és el mateix salari, també és cert, eh? Vull dir, la diferència a funció pública, estic parlant, la diferència entre una cosa i l'altra, pues, és l'antiguitat, és els antics grades, és a dir, que els salaris es gestionen d'una altra manera. Una altra cosa són les graelles salarials. Aviam, tu estàs aquí, més a baix no pots estar, estàs aquí, aviam si puges més amunt o toca dos llocs amunt o no toca dos llocs amunt. Això ja és més difícil. Jo, francament, no he seguit massa aquest tema, eh? Per tant, no sé com està la situació. Sé que hi ha funcionaris que estan disgustats perquè la seva qualificació dintre de les graelles de responsabilitat, doncs no estan d'acord amb tot això, però bueno, això ja s'ho han de resoldre no sé com. Sempre és millor a través del diàleg, sempre és millor a través de la negociació, i si no, doncs el que estan disposats a fer que és portar a la vallia. Tinc entès, eh? Repeteixo, sí. Que no. Vale.
Jo a nivell del funcionariat, bueno, dos coses. Primer, tinc entès, eh, que aquest problema que han hagut amb els funcionaris que no estan d'acord és perquè són els que no van portar-ho a la vetllia o els que no van protestar i tal. Llavors, pues, volen arreglar, no, o volien no, arreglar només no. Els que... No, no és
no,
així?
No, aquest és un altre tema,
bueno, sí, sí,
diferent.
Però alguns funcionaris van protestar i altres diuen, bueno, arreglarem això els que han protestat. I els que no van protestar,
no,
bé,
però
nosaltres
és que no
també
és...
fem-ho globalment.
Però
això és una cosa.
Perdona, que... és que és un altre tema.
Sí,
aquest tema ve per el cobrament dels gades,
sí,
dels
sí.
Prejubilats,
bueno, vale,
no té res a veure.
Vale, però són funcionaris.
Estem parlant, no, de funcionaris en actiu.
Bueno,
i
bueno,
cosa
funcionaris en actiu. Per mi hi ha una gran diferència quan tu, a veure, jo sóc un usuari, evidentment, com pot ser de tu, un usuari, i vas amb un front office, que pot ser tràmits, pot ser govern, pot ser l'edifici administratiu, pot ser Andorra Telecom, pot ser FEDA, pot ser un comú, etc, etc. I te n'adones de que hi ha diferents tipus de tracte. Hi ha tractes molt diferents segons la persona. A lo millor, pues, perquè he tingut un mal dia o el que sigui. També he de dir, jo en un moment donat era un usuari molt, 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 molt...
assidu.
Diari, assidu, que anava, i les coses han millorat moltíssim, sobretot des de que l'usuari seu en una cadira i no està en un mostrador, sinó en una taula al mateix nivell que el funcionari de front office. Llavors, jo penso que a nivell organització dintre de la funció pública, dintre del servei al ciutadà, al front office han d'estar els millors. Al front office, els millors. I generalment això no passa. Els millors els posen a retaguardia perquè... per altres temes i tal, en general. I el front office és molt important perquè és la imatge de l'administració o de l'empresa que està donant allà, no? I aquesta gent de front office són gent multidisciplinar, són gestors integrals, que han de saber una mica, tenir una formació contínua i tal, i aquesta gent se'ls ha de valorar. Se'ls ha de valorar, perquè és així, perquè donen un servei que és necessari i, bueno, necessari no, vital per la persona que va allà a informar-se i tal. Tot això s'ha transformat en temes de telegestió, temes del telèfon, a veure qui ha intentat de trucar, per exemple, en un banc, o a la CAS per demanar que el COM amb el seu gestor és realment patètic. És patètic el que està passant i això anirà més. Anirà més perquè és un problema de volum, de trucades i tal, no? Fins i tot a vegades un correu electrònic pues, tarden a contestar-te'l pues, molt temps, quan és per tu una cosa vital, no? Jo penso que l'administració ha de ser proporcional una mica a la demanda de l'usuari, però el front office per mi és molt important i s'ha de valorar i s'ha de formar aquesta gent, que es formen evidentment, però és difícil, ja dic, perquè he dit abans que són uns gestors integrals, o sigui, han de saber de tot, són mirlos blancos, han de saber de tot, han de saber, vamos, perquè no hi ha una especialitat, no? Tu et ve un client, un usuari, i tu estàs sentat allà com a funcionari i pots començar a pensar, bueno, a veure què em demanarà aquest home, perquè a veure com anirà. I això és una feina que no es valora, diu, oh, és funcionari i tal, no? I és molt important de valorar-ho. I això qui ho ha de valorar? Pues ho ha de valorar pues, l'administració. Ja no dic el govern, l'administració que emane del govern, però no és que emani del govern, està al ser el govern, marque les pautes, marque les línies, però l'administració no ha de ser rígida i ha de, diguéssim, intentar de que tota aquesta gent que estan davant del ciutadà pues estigui bé. I per estar bé han de cobrar, han de tenir un salari decent, i més que decent, un salari adequat a lo que és el mercat d'Andorra, no?
Bueno, jo a tot això he de dir que aviam, la gran diferència, el que dius tu, Eduard, de com ens tractaven fa uns quants anys ja com ens tracten.
És el taulell, eh? El taulell que ha marcat molt, la diferència de taulell a taula.
Hi havia, a més, tres o quatre allà que anaves allà pràcticament tremolant,
Sí, exacte,
perquè,
és així.
Perquè si t'havien d'engegar, t'engegaven i marxaves allà
sí.
ben porugament. És així o
no? I tant.
Jo també he de dir que la meva experiència en l'actualitat, en tal com s'ha modernitzat tot el que és l'administració pública, jo n'estic molt contenta.
Jo també.
No n'he rebut mai cap mala paraula, cap mala d'allò. M'han ajudat amb tot el que han pogut, sempre amb un somriure, allò que també sents converses dels veïns, no? que van parlant i vas dir, mare de Déu, senyor, jo no sé si ho aguantaria tot això que m'està explicant aquesta usuària. Jo, un aplaudiment, la veritat, pels que estan al taulell, no?
Sí, en front office.
Els que t'estan allà, els que s'està frenant, diguem-ne, tota la problemàtica, perquè jo no he tingut mai cap problema.
I després,
ara, també conec persones que sí que n'han tingut,
Sí, i és veritat que, a veure, hi ha administracions, per exemple, la CAS, que està, diguéssim, l'usuari sobredimensiona la sala aquella, no? I és complicat, perquè ja l'ambient es pot tallar amb un ganivet.
Sí, però vegades, allà estem parlant ja d'altres tipus de problemàtiques que són més sensibles, que
bueno, gent que té problemes.
Que afecten,
claro.
No només a la, bueno, amb rapidesa o amb la lentitud, més igual, no? Dels tràmits i que, clar, estem parlant de la salut.
La salut.
Que és molt diferent a fer un tràmit, a fer una renovació de passaport.
Sí, sí.
Vaja, jo em sembla.
Però, bueno,
a mi, no? Però tampoc no hem tingut males experiències.
No.
Cas, jo, personalment.
Però està al límit, Està al límit de...
Potser és que no porto masses problemàtiques,
està molt
no?
al límit. Les administracions estan molt al límit i la formació dels funcionaris ha de ser...
Sí.
I, a més a més, és una formació dinàmica, perquè cada vegada hi ha més casos diferents, els reglaments que estan d'implementar, etc, i bueno, queixes, etc, no? I bueno, Andorra
cada vegada
Andorra
som més, i cada vegada som més, i quan més som més usuaris i més problemàtiques diferents i més cúmul de moltes coses, cada vegada som més i això
és una cosa empírica.
Això és algo que ens... Aviam, ho certifica que demanar ara amb un metge que abans podries fer-ho d'aquí a 2 o 3 mesos, un especialista molt, molt indicat, pues ja sabies que tardaries 2 o 3 mesos. Ara t'estan donant per un any.
Terrible.
I aviam, i sort dels que ja tenim el nostre metge referent, dels que tenim els nostres especialistes propis de les nostres històries que d'allò, però bueno... que només vas a fer una revisió, però dius, bueno, he de trucar 6 mesos a l'avança, aviam quan em tocarà.
ens queixàvem dels països veïns i tal, i això pues, s'ha calcat aquí a Andorra. No?
Ja, que una urgència sempre és una urgència i sempre te la tractaran, sigui el teu metge referent o sigui el teu especialista de les teves malalties, no? Però clar, vull dir, jo és algo que aquest any ho he notat, aquest any. Fins aquest any no he començat a notar, però aquest any ja he començat a notar. Són molts i cada vegada hi ha menys metges.
Parlant de sanitat i de salut, i la Caixa avisa que hi han hagut correus electrònics que han suplantat la seva identitat, o sigui que si no estava al corrent i que us ha arribat, doncs sobretot no obriu, rebutgeu, aviseu policia, perquè diguem, els estafadors ja no tenen límits.
No tenen límits. Aquí, a la mínima que es pot, te la colen. No només la CAS i la policia. Recordeu que va haver temporades i èpoques que t'enviaven moltes vàries per SMS i per correus electrònics. Veure, jo ja m'he tornat tan, que quan veia tot això ja ho llenço a les escombraries. Després em telefonaven per dir que m'he contestat un correu electrònic important. Però ja quan veia això, que si ha de recollir, que si el paquet, que si això, que si l'anem, no, fora. I ja se'n va totes les escombraries.
No, la delinqüència digital és una delinqüència molt, molt potent. Molt potent i, bueno, el que s'està fent, i s'està fent, jo crec, amb bastant èxit, Andorra és totes les empreses entitats sensibles, pues, han de tenir una protecció molt important, la lluita des de la ciberseguretat, no? I això és important, i això ho està fent el govern d'Andorra a través de l'Agència de Ciberseguretat, i evidentment, si xuclen les dades de bancàries o el que sigui, i els utilitzen, ja no estic parlant de protecció de dades, no? Fins i tot, a vegades hi ha xantatges, no? O sigui, tinc entès que uns magatzems molt importants d'aquí d'Andorra van tenir una xuclada de dades i m'han dit que ho van solucionar pagant, m'han comentat, fins i tot pagant. I que és possible, que això s'ha passat moltes vegades, no? Per tornar a restituir una altra vegada l'ordre, no? Allà dintre. A veure, hi han maneres de vigilar les empreses sensibles a la seva xarxa informàtica, però el delinqüent digital, el hacker, sempre està per davant. Això em fa pensar una mica en el ciclisme, que el trampós sempre està per davant del laboratori, i és una lluita constant, no? I el trampós no és un qualsevol. Els hackers aquests són enginyers informàtics super, super valorats, que fins i tot alguns els fitxen amb empreses.
La gran majoria.
Per vigilar el que fan els seus col·legues, no? Sí. És que és així, I hem de vigilar, hem de tenir xarxes ben hermètiques, que no siguin poroses, i ja està.
Sí, no és senzill, però bueno, com sempre, feta la llei, feta la trampa, doncs alguns són més llestos que d'altres, doncs qualsevol cosa sospitosa, si ens escolteu, doncs res, a la brossa, com diu la Marian, i fora disgustos i altres coses. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar la Marian Sánchez i l'Eduard López Mirmi amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
FEDA i la Universitat d'Andorra impulsen una beca per fomentar la presència de dones en els estudis d'informàtica. Una oportunitat amb ajuda per a la matrícula, suport econòmic mensual i estades formatives a FEDA durant els estudis. Si ets dona, resident a Andorra i vols estudiar informàtica, aquesta beca és per a tu. El termini per presentar la teva sol·licitud finalitza el 15 de juny. Més informació a feda.ad.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb l'Eduard López Mirmi i la Marian Sánchez. Bé, parlàvem doncs de tot el sistema social sanitari. Bé, els companys del Bon Dia feien com titular que doncs quatre de 10 jubilats marxen del país un cop arribada l'edat de jubilació, doncs una miqueta, no diem fugida, però diàspora o exili, dius déu-n'hi-do.
A veure, si són originaris dels països veïns, aquesta és la lògica de sempre. alguns s'han acabat quedant perquè bueno, els fills, els nets, tot això doncs, tira moltíssim, però la lògica de sempre és un es jubila doncs, com passa en d'altres països i se'n torna cap a casa seva, ja ha treballat prou, a descansar. També suposo que incentiva la carestia de la vida, que ells normalment doncs, tenen la seva caseta o tenen la seva propietat, que tot allò ja ho tenen ben assumit, que ho han mantingut durant tots aquests anys que han estat fora del seu país, fora de casa seva. Vull dir que jo tampoc no li veig una part exagerada, tenint en compte que majoritàriament els que es jubilen ara venen d'una època on hi havia moltíssima immigració espanyola, sobretot i portuguesa. Aleshores, tampoc l'accés al passaport andorrà tampoc no era tan fàcil en aquella època. I després, quan es va facilitar els 20 anys de residència per l'accés del passaport, doncs, ja no hi havia interès, perquè ja havien fet o ja havien complert totes les seves expectatives. Jo trobo normal que tornin cap a casa seva, ho trobo el més normal del món. Nosaltres hem recuperat amics que han estat treballant a Alemanya i a Suïssa, quan s'han jubilat han tornat a casa seva.
No,
per exemple.
Això ja està programat, això ja ho tenim programat, i a més, un apunt. I no hi ha portuguès a Andorra que no tingui una casa que hagi acabat de fer-se o s'està fent a Portugal.
Sí, sí, sí.
I això no és una queixa, és una observació totalment normal. I a més, un immigrant... A veure, un immigrant per què emigre del seu país? Per què?
Per treballar.
Pues emigre per buscar-se una vida millor. Mm. Això és de lògica. Això és una cosa... Llavors, pues, sempre queda pues, aquest record, aquesta
infantesa,
aquesta recança. I això és normal i corrent. I repeteixo, no hi ha portuguès que no tingui una família portuguesa que treballi aquí a Andorra, que no s'estigui fent una casa o que ja tingui una casa a Portugal per el que fa. El que passa que després bueno, tenen fills aquí a Andorra, etc. I a vegades això pues, també crea una
estaca.
Sí. Ara, Andorra és un país d'immigració, no és un país d'immigració, ha sigut d'immigració, perquè, a tanto, a la zona de vitícola de Béziers i sud de França, Languedoc-Roussillon, Déu-n'hi-do, la gent que han tingut que emigrar, com a mínim, a treballar allà.
Sí,
això és així. Llavors, bueno, pues Andorra és un país d'immigració, això vol dir que l'economia funciona, és una dada que fa un input que et dona que l'economia funcione, però que l'economia pues, bueno, ja és un altre tema. Si volem parlar de l'economia, de la demanda ingent d'immigrants que tenen que venir a treballar per cobrir aquesta mancança o aquesta demanda d'economia que hi ha a Andorra, no?
Bueno, ara que parlava d'economia, em fas un enllaç perfecte, perquè bé, el Fons Monetari Internacional rebaixa el creixement global, però manté l'Andorra, o sigui que molta gent diu, bueno, sí, l'economia va com un tiro aquí al país, però malauradament aquest repartiment no és equitatiu o no hi ha una proporcionalitat, també.
Mai no és equitatiu per tots els països, mai. El Fons Monetari Internacional ni cap tipus d'organisme econòmic o que tingui les
dades. Jo ho deia més dintre la societat andorrana, diguem que aquest creixement, diguem que sí, Andorra va molt bé, doncs creixem, 14.000 empreses, 40.000 assalariats, dius molt bé, dius però ostres, amb unes disparitats també i unes dificultats segons quines famílies.
La macroeconomia és una cosa i la microeconomia és una altra. O sigui, aquesta unió, aquest lligam entre macroeconomia i microeconomia potser és una mancança que tenim amb aquest país o arreu dels països mundials, no? La macroeconomia, però és com comencem a fer estadístiques, no? Si comencem a fer estadístiques i això va molt bé, les empreses van molt bé, funcionen, però després resulta que, clar, si tu tens dos cotxes, jo no en tinc cap, resulta que tenim un cadun. Jo tinc un cotxe i és mentida. O sigui, i això pues, passa amb el tema de la macroeconomia. S'ha de vigilar molt quan es té que traslladar aquesta macroeconomia a la vida del dia a dia de les persones que estan dintre d'aquesta espècie que és un limbo, finalment.
Sí. Igual que el salari mitjà, exactament igual,
igual
no?
Igual, el mateix.
El salari mitjà és de
lo
tant.
Mateix.
I dius, a veure, 10 tant i 4 tant.
Quan
això surt, és el salari mitjà.
Quan surts de salari mitjà, molta gent suposo que deuen fer càbales, no?
Pensa, diu,
ostres, a veure, pues al loro, que no estamos tan mal, o sí.
O qui ha menjat la meva part de tortell,
sí.
No?
Per dir,
claro,
sí,
claro,
sí, sí, sí.
Claro, qui s'ha menjat el meu d'això?
Sí,
que és així.
Sí, bueno, cert que doncs, aquestes disparitats, doncs, l'altre dia hi havia unes declaracions de la ministra Marsol que deia que una de les solucions per l'habitatge era doncs, aquest fer co-living. Dius, bueno, compartir habitatge quan ets estudiant es pot entendre, però quan tens família o parella o canalla dius... jo he pensat de seguida quan he llegit això a Doctor Zhivago i a la Revolució Russa del principi del segle XX.
Això és que depèn del projecte de vida que tingui la gent. Si el teu projecte de vida és estar aquí doncs, 6-7 mesos treballant i de més, que t'interessa de tot menys gastar el que estàs guanyant ni fer inversions, que si rentadores, que si neveres i tot això, jo no ho veig pas tan malament, compartir certs espais i que allò em serveixi per bueno, pel meu espai individual, que és el meu lavabo i la meva habitació, m'explico. Si el teu projecte de vida és un altre, és formar una família, tenir canalla i vols crear el teu niu, no? El teu microcosmos per poder, bueno, doncs, per poder arribar a assolir aquest projecte, ja la qüestió és diferent. Si són estudiants, gent jove, que, bueno, que de moment estarem així, ja veurem l'any que ve, perquè de vegades hi ha aquest pensament totalment temporal, no? Entre la gent jove tampoc no està malament, però no és la solució definitiva per projectes de vida de parelles que ja estan estabilitzades, que volen crear una família, etc. El meu punt de vista. La resta jo no ho veig malament.
Estic completament d'acord, tot depèn del projecte de vida, és evident. Claro, un temporer que ve aquí concretament a passar la temporada a guanyar diners per poder-se emportar a Argentina, per exemple, algú que treballa a les pistes, pues, penso que la patronal de les pistes ja fa temps que té edificis, algun edifici, en el qual té un co-living.
Sí,
allà.
Sí, sí, sí.
I això, pues, jo penso que és totalment correcte, com abans, com comentava abans d'entrar, quan venien els immigrants aquí i anaven a una pensió.
Sí.
Era una pensió en la qual pues, hi havia es compartia allà, però, claro, si el teu projecte de vida és tornar a marxar de seguida cap al teu país d'origen, pues, evidentment aguantes. Però si el teu projecte de vida, com tu dius, Marian, està claríssim, es forma una família, etcètera, etcètera, pues, tu tens unes altres idees, no? I això és temporal.
Sí.
Però, claro, agafar-ho com una cosa ja és una solució definitiva, ho veig una mica diguéssim, exagerat,
sí, sí.
De part d'un govern.
Sí, el problema és a vegades el temporal que es torna remanent o persistent, per dir-ho així.
Sí.
No serà una solució fàcil el tema d'habitatge de solventar o d'arreglar, però bueno, n'hem parlat amb moltes tertúlies. Cert que, parlant d'això, no ens enfadem amb els veïns del cantó, però l'efecte Andorra segueix impactant a la seu i el lloguer s'ha encarit més d'un 10% durant el 2025. Cert que el senyor Barreda, si no m'equivoco, l'alcalde de la Seu, doncs cert que molta gent ha tingut que anar a la seu a viure, però clar, això al final el veí no tens que enfadar-te amb ell perquè ens hem de portar bé entre veïns.
No ens enfadem ni nosaltres amb ells ni ells amb nosaltres,
Sí, no, pot ser recíproc.
Sí, pot ser recíproc tot això. A veure, jo suposo, no ho sé, m'imagino que igual que passa aquí, a baix a la seu i als voltants també tenen, jo no dic que siguin estrictes, però també tenen un sistema de controlar tot això, no? L'emigració, els que estan de forma il·legal, els que estan de forma legal. Aviam, si nosaltres ho tenim, i em penso que això sempre ho hem controlat força bé, i som tot Andorra, més grans que la seu, jo suposo que ells també tenen aquests sistemes, no? No només, és que ve la gent i s'encareixen els pisos, és que, aviam, ve la gent per una causa, que és l'encariment dels pisos, vale? Estem totalment d'acord, com ha passat sempre, però no només és la gent d'Andorra,
Sí, claro.
És la meva opinió.
Hi ha oferta de demanda global.
No estic distingint entre andorrans i no andorrans. Gent d'Andorra. Estic parlant de gent d'Andorra.
Però el tema de l'habitatge, què podem dir de més aquí? A veure, és evident que és un tema, és un dossier molt difícil de solucionar, perquè fa tant temps que se'n parla de diferents llocs ja, que realment o som uns inútils tots que no en tenim ni idea, o bé realment és molt difícil de diguéssim, de conjuntar-ho tot, no? Perquè clar, estem parlant, jo ho he repetit diverses vegades amb tertúlies i tal, estem parlant d'un producte que al mateix temps és un bé de consum i un producte financer, al mateix temps. I això és molt complicat.
I un altre de primera necessitat.
Claro, és un bé de consum de primera necessitat.
De primera necessitat.
I a més, un producte financer. I això li dona unes característiques molt especials de l'habitatge. Entonces, bueno, l'habitatge d'entrada s'ha que admetre que és un problema estructural. Això és el primer que s'ha de fer, admetre que és això. Entonces, si és un problema estructural, un govern, sigui liberal, sigui socialista, sigui comunista, el que sigui, si és estructural, ha de posar-ho dintre de les seves línies de treball per intentar de fer quelcom. O sigui, jo, per exemple, tinc la meva filosofia liberal que entenc perfectament que el ser un tema estructural, el ser un tema complicat, el ser un tema que s'enquiste dintre d'un producte, com dius tu, de primera necessitat, pues s'ha de fer quelcom. S'ha de fer una intervenció, l'intervencionisme que és contrari a la filosofia liberal a nivell dogma, no? Però ha d'haver-hi quelcom, no? Que faci que s'atenuï el problema d'alguna manera, no? I tot això, bueno, jo he dit moltes vegades que s'ha de fer habitatge, diguéssim, social, habitatge social, que no vol dir habitatge tirat per les chauffeurs, que en diuen a França, no? Un habitatge social, i s'ha de fer amb un sòl que sigui, diguéssim, molt barato. I sòl barato el tenen els comuns. Els comuns tenen un sòl que el podrien cedir a l'Institut Nacional de l'Habitatge i construir allà les vivendes que faiguin falta. Aquestes vivendes que faiguin falta s'han de dir quantes en fa falta, perquè jo no sé quantes en fa falta. S'ha de marcar quan fa falta. I això, els estudis de capacitat de càrrega màxima diuen la gent, han de dir la gent que hi cabem aquí. Llavors, aquesta gent que hi cabem aquí, veure i situar-los que tinguin habitatge, aquesta gent. Llavors, fabricar els habitatges que vagin. I aquests habitatges que es fabricarien l'Institut a través de l'Institut Nacional de l'Habitatge, pues, valdrien la meitat de preu, perquè el sòl, dintre d'una operació immobiliària, és la meitat de l'operació a nivell econòmic. Llavors ja seria la meitat. Llavors això no vol dir que el comú realessi. El comú el que faria és cedir-ho i entrar de soci, entre cometes, dintre d'aquesta operació. Llavors pues, això a recuperar 50 anys, etc. O dintre del lloguer que es pagaria que tinguin un aport als comuns. Jo ho veig una mica per aquí la manera de solucionar això. Llavors, una vegada tenim això que funcione, però clar, això no es fa en dos dies, no? Una vegada això més o menys funcione, llavors l'economia de mercat, el lloguer, diguéssim, privat, alliberat totalment. Economia, quan estigui cobert, que tranquils, que no hi ha gent que dormirà a sota el pont i podran viure amb uns lloguers assequibles. Jo ja ho sé que és molt filosòfic el que estic dient, ja ho sé que és molt fàcil, quan parlo, quan ho dic, però també reconec que és complicat de posar-ho. Ara, se n'ha parlat tant d'aquest tema que ens hem de remengar i mirar. Ara, és molt important saber de quants habitatges estem parlant. És molt important, perquè a veure si encara ens passarem de frenada i ens sobraran. Bueno, no sé, que l'economia vagi malament si en vagin i resulta que s'ha acabat el... No sé, jo penso que un inici de diguéssim, de solució podria anar dintre d'aquesta línia, entenc jo.
Mm-hmm. Hem parlat tantes vegades que jo no sé si cal afegir més, perquè donar solucions, hem plantejat diferents punts de vista. Jo estic totalment d'acord que l'habitatge protegit, social o social protegit, més igual, hauria d'existir com existeixen a tots els països, I a partir d'aquí, doncs, veure com podem posar la frenada. Me n'alegra molt de sentir lo d'intervencionisme, no? que dèiem, però aquí s'ha de posar el fre d'alguna manera. S'ha de posar el fre d'alguna manera. Li diguin intervenció, li diguin com vulgui.
No és que és així?
Perquè és així. S'ha de posar fre d'alguna manera, perquè el que està passant, no només aquí, a tot arreu, sí. és que no té nom. No té nom. Potser hi ha algun país que sí que ha lograt posar el fre, no sé si és Bèlgica, em sembla que és, posar el fre amb això perquè ha intervingut. Ha dit això val això i vostès no però, poden demanar
però
més.
Però cuidado amb l'intervencionisme, eh? No? Cuidado amb l'intervencionisme, perquè un intervencionisme... O sigui, el mercat és molt poruc. Quan hi ha... Quan, el mercat és l'oferta i la demanda, és de primer d'economia. Jo és de primer d'economia, oferta i demanda, no? Llavors, a mi, molta gent, diguéssim... diré, més d'esquerres, no? M'ha dit, home, però el mercat no es presenta a les eleccions. El mercat, que per què té que manar el mercat si no es presenta a les eleccions? Diu, mon ami, sé l'economia, eh? Vull dir, funciona així, això, eh? O sigui, el mercat és el que marca, és el que marca... Llavors, tu el que no pots fer és obligar amb un promotor o amb un inversor, més que promotor, i dir, escolta, tu a fabricar pisos de lloguer. Home, si... dintre de l'economia hi ha inversions més còmodes, més tranquil·les, més... perquè, ojo, posar-te en una operació immobiliària no és fàcil, eh? Perquè hi ha... tu estàs posant diners del teu patrimoni a dins d'una operació que no és tan clara, no és tan segura, eh? Sobretot quan hi ha un intervencionisme massa radical, quan hi ha unes taxes, quan hi ha uns impostos, quan hi ha una... Quan tu no saps ben bé qui hi haurà dintre, si et pagaran, si no et pagaran, etcètera, etcètera, no? I tot això complica l'operació, eh? I a més, hi ha altres inversions més tranquil·les, més segures des del sofà, existeixen, eh? I això, i és aquí on la construcció de pisos de lloguer, pues, és l'Estat, i quan dic l'Estat, govern i comuns, que ha d'agafar i posar-hi una mica de mà en aquest tema. Però també s'ha de saber quants pisos s'han de fabricar en aquest país, perquè aquest país no és finit. Vull dir, els 11 recursos que hi ha en aquest país, que n'hi ha 11, la majoria són finits. Vull dir, l'aigua, per exemple, mira, aigua per 50.000. No, perdona, n'hi ha per 23.000, eh? 23.000 en aquest comú. I aquí s'acaba, eh? No en podem fabricar més d'aigua, eh? Llavors, pues, els estudis de capacitat de carga i els POUPs, han de tenir, pues, aquesta idea, no? Han de dir els habitants que tenen que haver-hi, perquè hi ha POUPs que es pot calcular, si comences a sumar, que pot haver-hi 1 milió d'habitants a Andorra. Sí. 1 milió d'habitants d'Andorra, i clar, això és una teoria que no funciona, doncs ha d'haver-hi unes regulacions, ha d'haver-hi uns altos, ha d'haver-hi uns frens, i ha d'haver-hi uns números clausos, així de clar.
Sí, potser hi arribarem en números clausos, eh? Qui sap. Bé, del que deia fa uns dies també, amb un rotatiu digital, deia que la ministra Marsol obria la porta a incentivar la construcció de pisos de compra a preu assequible amb els comuns, o sigui que, bueno, potser hi ha...
Potser per aquí tirarem.
Hi ha una primera pedra a l'edifici, per dir-ho així, que s'està posant. Parlant d'economia, però no diem economia paral·lela, però economia alternativa, hi ha comuns que s'estan posant, i el Comú d'Escaldes Engordany, per exemple, posa en marxa, doncs, ahir dilluns, un nou canal de WhatsApp de Rastrena, o sigui que tot producte que es trobarà a la deixalleria en bon estat i que pot ser reutilitzat, doncs estarà proposat en aquest canal. Andorra la Vella també, doncs, hi ha el Troc, com el mirall d'una nova societat, escrivia avui la cònsul menor Lolaia Llosada en el Bon Dia, doncs també una miqueta tornem als, no diem als inicis de la societat, però això d'intercanviar, proposar el troc...
A veure, és que...
No és que es posi de moda, però una necessitat i un sentit comú.
Els americans sempre ho han fet, això. Vull dir, els americans, quan havien de buidar casa seva, i encara ho continuen fent, tot el jardí, a vendre o a regalar, a qui fes falta. Aviam, és que jo crec que... ara potser ja hem pres una mica de consciència del nostre nivell de consumisme, eh? I el nostre nivell de consumisme havia arribat a uns extrems brutals, brutals. És a dir, no ens havíem posat fre, eh? I dic havíem perquè el problema del consumisme és del consumidor, no és del venedor, està claríssim. El venedor no ven si no té un comprador que no compra. Això està claríssim. Aleshores, aprofita totes aquestes situacions, el reciclar, l'ús de tot el que faci falta per donar una segona vida, o bé aprofitar i acabar-la bé, que també inclús el paper. El paper s'ha començat a donar la volta per imprimir, per esborrany, per una cosa per l'altra, no fa tants anys, eh? Abans era venga, dale al paper i a consumir paper. Jo penso que tots hem pres una consciència i sobretot la consciència del capitalisme tan assassí que moltes vegades que ens ha ajudat molt el capitalisme, jo no dic que no, però aquesta bestiesa de lo que estava passant en els darrers anys jo crec que ens han posat alerta a tots,
Però jo penso que ens ha posat alerta els preus, perquè la màxima il·lusió d'una persona és progressar, consumir i consumir més que el veí. Això és una línia dantesca, potser,
sí.
Però és així, no? Vull dir, jo tinc un cotxe millor que tu, a la meva casa no sé què, i jo vesteixo de marca i tu no, etcètera, etcètera, no? A mi no m'entusiasma això dels comuns que diuen... Per mi és anecdòtic, això, que, bueno, de reaprofitar coses. Jo, ara amb el cap hi ha una cosa que és molt interessant, per exemple, les rodes de cotxe. Rodes de cotxe, que és un cautxo que, bueno, que hi ha llocs que estan, diguéssim, amb zones, amb solars ple de rodes allà que s'estan podrint, perquè la calor, pues, i el fred, les rodes aquestes, pues, les acaba de deteriorar. Pues aprofitar això per fer paviments de quitrà sonoreductor, per exemple, ho estan fent. I això està molt bé,
sí.
Perquè aprofiten i després a les ciutats, perquè hi hagi menys soroll, sí, diguéssim, menys, o sigui, l'acústica sigui més amable, perquè fan, pues, ho barregen amb quitrà i amb tècniques i et dona, pues, uns paviments sonoreductors i dius, ostres, ho trobo bé, no?
Sí,
perquè
sí.
Estàs treguent un element que molesta la natura i que és molt, molt negatiu, i estàs aprofitant-ho per una cosa, no? Hi ha coses que sí, però en general és anecdòtic, és com una espècie de... com una brocanteria, no? Una mica com una...
Sí, però s'ha de fer...
Que tu vas a buscar una làmpara vella, que no sé què, tal, i després hi ha un troc a vegades, o hi ha un preu, discuteixes, el mercat de Calaf, no? Una mica el mercat d'Istanbul, digue-li com vulguis, no? Llavors, tot això està molt bé,
s'ha de fer,
però no et soluciona el tema, perquè el consum va paral·lel al nivell de vida que tinguis i les necessitats que et crees. Perquè
és
tu
això.
Et crees necessitats a vegades que tu no necessites, però com que estàs a dintre d'aquesta cultura,
sí,
capitalista, i dintre d'aquesta... i tens que ensenyar més de lo que tens a vegades, que volen ensenyar més de lo que tenen, no? I diuen, ostres, quin cotxe més xulo, aquest cotxe de qui és? I no, és del banc, aquest cotxe és del banc. que també passa. Que també passa, no?
Sí.
Però bueno, està bé de provar aquestes coses, però a mi no m'entusiasme com a solució, diguéssim, de la llei, com es diu això, de la llei d'economia circular,
sí,
i tal, que també trobo que la llei de l'economia circular, que està molt bé, però està molt bé com a hipòtesi, està molt bé com a som bona gent i farem això, però la realitat no funciona així, perquè la llei d'economia circular diu que les Caldes d'Engordany s'ha de gastar 150 litres per dia habitant d'aigua, i en realitat estem a 210. Vale? O sigui que a veure qui pare, no?
Jo penso que bueno, no és la solució del món mundial, però que a nivell cultural i a nivell d'aprenentatge està molt bé aquest,
sí,
tipus de fires.
Sí, per acabar, no sé si vosaltres divendres vareu estar, doncs, afectats per el col·lapse que va haver-hi, de l'accident, doncs, a la rotonda de Prat-Salit, quatre vehicles, el causant, doncs, un jove conductor, 2 grams d'alcohol per litre de sang a les 4 de la tarda, dius, no anem bé.
No.
I sort que no hi ha hagut mals majors.
No anem bé, aviam, fos alcohol o fos droga o fos el que fos, a mi ja qualsevol estupefaent, sigui aquest o sigui l'alcohòlic, m'és igual. La conducció d'un cotxe no ha d'admetre ni un gram d'alcohol.
No,
és a dir, 0.0 alcohol.
Com a Finlàndia, per exemple?
0.0 alcohol. Fins que no arribem a determinar que qui agafa un cotxe no pot haver begut alcohol des de fa 3 o 4 hores, que no sé des de quan es paeix, però que bueno, 0.0. Què és això de si portes un 0.1, un 0.2, un 0.3? No, no. 0.0. Que segurament hi haurà desgraciats que es posaran en un cotxe per conduir no amb dos, sinó amb menys, no? Però amb això, jo és que, de veritat, intransigència total. Total.
Les estadístiques de la policia i de la justícia són alarmants. Són alarmants i anem cada vegada més, no?
Sí.
A veure, els accidents es creen moltes vegades per això i també pels excessos de velocitat. Jo afegiria amb centres ciutats un màxim 30. Màxim 30. 30 per hora, a dintre la ciutat. 30 per hora. I no invento res, perquè això es passa arreu de centres ciutats del món. I això evitaria molts accidents que després lamentem tots, no?
Sí.
I el tema de l'alcohol, home, els càstigs, retirada de carnet, etcètera, etcètera, jo entendria que és un càstig no és prou dur. Jo crec que no és prou dur, hauria d'anar una mica més lluny, penso jo. Perquè és veritat, estic d'acord amb tu, Marian, que és inadmissible, és a les 2 de la tarda, doncs encara, encara afegeix més problemàtica. No? No, i a part que, bueno, a més, a ell no li va passar res. Vull dir, es van llestimar 3 persones. Després el col·lapse que crees. Vull dir, bloqueges un país amb una actitud que no hauria de ser. S'ha de ser molt dur, jo penso que són durs, sí. Però s'ha de ser més dur.
Més dur,
i repeteixo, 30 per hora.
Sí, bueno, veurem ja quan arribi judici d'aquest noi quina serà la sentència, però segurament el batlle doncs, tindrà...
Serà
un càstig doncs, sí. bastant exigent. Marian Sánchez, moltes gràcies per venir avui.
A vosaltres per haver-me aguantat.
Un plaer tenir-te aquí i et dic fins la propera. Eduard López Mirmí, també moltes gràcies per venir avui.
Gràcies a vosaltres, ja saps, és un plaer.
També et dic fins la propera. Nosaltres ens tornem a trobar demà aquí per La Tertúlia. Gràcies.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.